Bé, doncs avui a l'espai de patrimoni d'aquest programa volem posar el focus en el valor del patrimoni fotogràfic, gràfic i audiovisual de Catalunya i el paper fonamental que juga l'Arxiu Nacional de Catalunya en la seva recuperació, conservació i difusió. Per parlar-ne ens acompanya l'Imma Navarro Mullaví, que és cap de l'àrea de fons d'imatges gràfics i audiovisuals. Molt bon dia, Imma.
Molt bon dia i moltes gràcies.
A veure, tenim un problema amb el micròfon. Acosta-te'l una miqueta més. Val. La Imma ve acompanyada, com sempre, del Miquel Pérez, que és el responsable de comunicació de l'Arxiu. Com estàs, Miquel?
Molt bé, gràcies, bon dia.
Bé, doncs comencem per saber quan es crea aquesta àrea de fons d'imatges, gràfics i audiovisuals de l'Arxiu, Imma.
Doncs l'àrea d'imatges es crea l'any 1995 en una reestructuració juntament acompanyant les altres dues àrees arxivístiques ja creades anteriorment en el decret de creació, que era la de fons històrics i la de fons de l'administració.
I quines són les seves funcions?
Les funcions venen determinades en el mateix decret, que és vetllar per la recuperació del tractament i la custòdia d'aquesta tipologia documental, col·laborar en els criteris de la normativa, elaborar els instruments de descripció d'aquests fons d'imatges gràfics i audiovisuals i totes les accions per a la conservació i la cooperació en la divulgació i difusió i coordinar les tasques de la seva reproducció.
Mm. Quin tipus de documents comprèn aquesta àrea? És a dir, què hi trobaríem aquí?
És una àrea molt àmplia. Molts arxius tenen una secció de fotografia, però en el cas de l'Arxiu Nacional aquesta àrea encabeix moltes tipologies documentals. Evidentment, la fotografia, química i digital, però també tota la documentació sonora, des de les cintes magnetofòniques, els cassets, a qualsevol suport actual. Després, les imatges en moviment, des de les cintes Pate Baby fins als formats CD, DVD i tot els suports actuals, la documentació a escala, mapes i plànols, les produccions impreses, auques, cartells, els llibres, etc. I produccions artístiques, que també podem trobar, dibuixos, gravats, etc.
Déu-n'hi-do, no? Quina varietat.
És una varietat important.
Sí, sí. Si suméssim tots aquests arxius i documents, de quina xifra estaríem parlant?
Bueno, aquí el que s'emporta
el premi
són els fons fotogràfics, perquè tenim més de 7.300.000 ítems, artefactes fotogràfics. Després tenim els mapes i plànols, que són 197.000 ítems, 123, destacant sobretot els plànols tècnics. Aquí hem de ser realistes. Són plànols procedents de fons específicament d'empreses com Maquinista Terrestre Marítima, Macos, Siemens, o sigui, són plànols tècnics, molts. Després, els documents sonors i audiovisuals, que són quasi 25.000, i els cartells, dibuixos i gravats, que ens aproximem als 150.000.
Déu-n'hi-do. I com ja ens deies i apuntaves molt bé, els arxius fotogràfics són els més nombrosos.
Sí, i per aquest fet són els que tenen més visualització, responent a que hem ingressat molts més fons fotogràfics, els hem tractat, els hem descrit, i perquè hi ha una demanda social al respecte. Això s'evidencia en que un 70% de les consultes en línia de documentació de l'arxiu és de documentació fotogràfica, o no textual, però majoritàriament fotogràfica, quan nosaltres solament tenim digitalitzat un 10% accessible d'aquests 7 milions i mig. O sigui, tenim uns 750.000 ítems en consulta i, en canvi, el retorn és del 70%.
Déu-n'hi-do. No sé si l'interès de la gent per la fotografia és perquè desconeix que pugueu tenir altre tipus d'arxius, no? Com els que ens enumeraves abans?
Sí. I perquè la fotografia és molt fàcil de llegir. La fotografia és un document al que pot arribar tothom.
Sí, sí. Quina infraestructura es necessita per arxivar tot aquest material que comentaves, Imma?
Bueno, és evident que hi ha unes especificitats de la fotografia i de la documentació no textual que hem de tenir en compte. En primer lloc, es necessiten dipòsits específics. El clima i la humitat han d'estar regulats perquè hi ha paràmetres per la conservació. Després, no s'ha de tenir tot el material en el mateix dipòsit. Nosaltres hem de separar. En el cas de la fotografia, se separa blanc i negre de color, per exemple. Llavors, tu has de tenir el blanc i negre a 18 graus, més menys 30, menys menys 2, i 30% d'humitat, 30-35% d'humitat. D'altra banda, el color l'has de tenir tan fred com puguis, però per garantir la seguretat el tenim sobre 4 euros, no arribar a la congelació. Això representa també que les neveres han d'estar treballant els 365 dies de l'any 24 hores. Això incrementa el cost.
Em deixes interrompre perquè m'ha vingut ara una pregunta al cap. Quan hi va haver la gran apagada?
Tenim bateries. Tenim un sistema de... No per molt de temps.
Podem estar tranquils. Quina durada poden assumir les bateries
crec
aquestes?
Crec que va retornar en poc temps. O sigui, encara duraven.
Val. O sigui que no van patir.
No van patir. No van patir. De totes maneres, pensa que com el dipòsit està fred i és una càmera frigorífica...
Conserva durant
conserva
un temps.
Conserva molt més temps. Si tu vas, si uns vens a visitar i entres, sí que percebràs que si respires a dins, si hi ha personal, puja una miqueta la temperatura. Però si la tens hermèticament tancada, encara que paguis, fins que la pujada es pugui detectar, passa un temps.
És només perquè la gent es faci una idea, no? Perquè aquestes qüestions que ens afecten a tots en un moment donat i que són inesperades, doncs mai ningú segurament es para a pensar això mateix, no?
Sí,
com
sí.
Podien haver afectat? No, doncs està tot ben controlat. Segueix-me.
Una altra de les especificitats de la fotografia és que no només les has de conservar en uns dipòsits adients, sinó que has de fer servir uns materials de conservació específics i que hagin passat el que es diu el PAT, que és el Photograph Activity Test. Tots aquests materials, des de les camises de solapes per les plaques de vidre, les caixes de conservació, les fundes de polièster per la pel·lícula plàstica, tot això és un material que és car. Segon punt, Vull dir, el cost de la preservació del patrimoni.
Déu-n'hi-do.
Que hem de tenir car. En tercer lloc, el tercer ítem que jo voldria destacar és que la descripció de tota aquesta documentació és molt més lenta que altres tipus de documentació, perquè és necessari que arribem al més abaix possible dels grups de descripció de la documentació arxivística. Això vol dir arribar a la peça és la fotografia, o arribar, que és la unitat documental simple, o arribar a un nivell superior, que és la unitat documental composta, que seria un reportatge. No volem arribar a cos. Quina utilitat tindria que nosaltres féssim una gran carpeta que digués fotografia Sant Cugat i no poséssim res més?
Yeah.
El soroll que això crearia impediria el retorn i no ajudaria a l'usuari que vol aproximar-se. Per això has d'arribar al màxim possible, al nivell més baix possible.
Fer una descripció més acurada,
això.
Tot el més acurada possible perquè faciliti després la trobada, no?
Això va lligat amb el control, que el personal que treballa ha de tenir tots els recursos d'informació necessàries per localitzar, revisar, consultar publicacions antigues, etc, etc, per informar correctament.
Uh-huh.
I aquí és en el punt en què diem que en un futur no... Estem intentant alimentar la intel·ligència artificial perquè en un futur ens pugui ajudar. No senzillament a llegir el que ja veu a l'ull, que això no és necessari.
Clar.
Sinó perquè reinterpreti allò que està veient. Et dono un exemple, que és facilíssim. Si jo et veig una imatge d'un cavall amb una persona engalanada, la intel·ligència fins fa poc et deia home engalanat sobre un cavall. Però nosaltres sabem que són les festes de Sant Joan de Maó o de Menorca. Vull dir, és aquest pas. Necessitem que la intel·ligència artificial ens ajudi per poder descriure molt més en aquest pas. I per això hem de treballar nosaltres alimentant-la de les nostres bases de dades i de la nostra feina.
Sí, sí, sí.
El cinquè tema, per què és necessari? És necessari digitalitzar per associar imatges, associar tantes imatges possibles a les bases de dades perquè l'usuari no només vegi la informació, sinó que arribi directament a aquesta imatge. I d'altra banda, si com més imatge estigui associada, menys necessitat tens de moure el material des de dipòsit a sala. Li estàs evitant aquest estrès d'aclimatació. Per exemple, el color no surt a sala. I en el cas de que no estigui digitalitzat i hi hagi una explicació justificada per aquest accés, necessitem 48 hores per aclimatar-lo. Perquè no pot baixar de fred.
Això és matèria sensible, eh?
Sí, 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 sí. sí. I un altre tema superimportant al respecte de la fotografia i tota la documentació que està sotmesa a drets d'explotació és la gestió d'aquests drets. Recordem que els drets d'explotació es diferencien als que es diuen drets morals, que seria respectar la integritat del document i respectar l'autoria, cosa que nosaltres, quan tenim un autor conegut, sempre demanem a l'usuari que ha de fer constar l'autor. Això no es pot oblidar. Però després hi ha uns altres drets, que són els econòmics, que són els de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Llavors, l'arxiu no treballa només en incorporar i ingressar el fons fotogràfic, en aquest cas, o altres fons, sinó que en poder incorporar la cessió d'aquests drets d'explotació, que estan en mans de l'autor o dels seus descendents. Recordem que aquests drets d'explotació tenen una durada en la llei des del 87 d'uns 70 anys i de la llei antiga uns 80 anys després de la mort de l'autor.
Déu-n'hi-do, no?
Però és que si no els tenim, ni tan sols podem digitalitzar ni associar aquelles imatges.
Clar.
Llavors, quan gestiones els drets, tu tens aquesta capacitat de poder difondre's perquè està autoritzat, i no sempre ha de ser al 100%. Si les tenim pactats al 50%, pues els hereus poden cobrar un 50%. Si no, és supercomplicat, o el gestiona una agència privada, aquestes associacions de gestió de drets d'explotació.
I, per últim, quines qüestions heu de tenir en compte al vostre departament, Imma?
Bueno, hi ha tres observacions que són importants i que hem de tenir en compte. Una, que l'arxiu és l'arca de Noé. Això és, sempre que tinc visites de nois joves els explico perquè ho tinguin en compte. És l'arca de Noé, per tant, tot no hi cap. Has de ser molt rigorós en seleccionar què és el que vulguis. Tota fotografia no és patrimoni. Tot paper no és escriptura. Bueno, és escriptura, però no...
A lo millor el valor no s'ha de valorar, no?
Exactament això. I sobretot ara, que amb la fotografia digital, en què la gent té el dit posat en el botó, és molt fàcil. Quan el fotògraf havia de pagar els carrets i eren difícils d'aconseguir, era molt curós. Tirava quan sabia que havia d'enquadrar. Per aquí tenim un cert control. La segona observació és que encara que sigui una donació, perquè clar, ja no he parlat dels sistemes d'ingrés, perquè sé que els altres companys ja us ho havien explicat.
Sí. Mm.
Doncs encara que fos una donació, hi ha una despesa extraordinària en la custòdia, en l'ingrés, en la digitalització, en la descripció, i mai, o sigui, sempre tenim que fer un estudi econòmic del que representa aquella proposta d'ingrés. No es pot acceptar un fons que el seu cost és superior al seu valor patrimonial, però molt superior. Imagina't que acceptes un fons que el valores en 50.000 euros i n'has d'invertir 1 milió. Vull dir, és bastant... No és defensable a nivell de la Junta de Patrimoni de la Generalitat que ho ha d'avalar.
No és proporcional.
No. I la tercera observació és que els arxius no volen ser centres tancats en aquest segle XXI, sinó que el que volen ser és estar oberts a la ciutadania i projectar-los. I per poder projectar-los, doncs, treballem moltíssim en la difusió, aquí tenim el Miquel, amb les publicacions, amb els articles, amb les xarxes socials i amb els llibres, i múltiples activitats, en el qual la fotografia està molts cops present.
Com sempre que els dic, és que feu una feina tan apassionant que és que quan veniu escoltar és un plaer, que ens expliqueu tot el que feu.
Moltes gràcies.
I mira, la Imma m'ha donat peu a cedir-li el testimoni al Miquel Pérez, que com dèiem és el responsable de difusió de l'arxiu, perquè ens posi al dia de les pròximes activitats. Parla'ns del que teníeu previst per a la ciutadania en els pròxims dies, Miquel.
Sí, mira, Carme, justament ara entrem en la setmana gran, diguem-ne, dels arxius. Ara hi ha hagut la Setmana Internacional dels Museus.
Sí.
I ara, justament, entre el 9 i el 13 de juny, se celebra arreu del món la Setmana Internacional dels Arxius. Aquí tenim un programa molt extens d'activitats que, si entreu a la nostra web, us el podeu descarregar i podeu reservar, diguem-ne, la vostra participació. Però sí que volia destacar, sobretot, almenys dues activitats molt importants. Per una banda, i aquí enllaço amb el que explicava la Imma, l'exposició que inaugurem el 6 de juny, el divendres 6 de juny a les 12, Que forma part del Festival Lumínic de Fotografia, sí. Del qual segur que n'heu parlat, i en el qual des de l'any 2019 nosaltres hi anem fent una contribució a partir d'explicar els nostres fons. Llavors, enguany presentem una exposició comissariada pel Manuel Sanz, que el que presenta són 60 fotografies de Carles Bosch, que és un fotoperiodista argentí que fuig, diguem-ne, del seu país per motius polítics i justament arriba a Catalunya a l'any 76, en el moment de canvi de la transició. I, per tant, participa en la creació de nous mitjans i té una fotografia molt impactant sobre aquest moment de la transició. L'exposició es titula Transmet Transició, Carlos Bosch, 1976-1981. I l'altra gran fita que tenim és justament el dissabte 14 de juny, que fem jornada de portes obertes, i en el marc d'aquestes jornades presentem amb el grup Mirasol Teatre una representació teatral que es titula Fake a l'arxiu, que té la voluntat de que els assistents hi participin, i que és una mica una representació teatral joc en el que s'investiga la falsificació d'una fotografia. És a dir, justament tornem al que estàvem comentant abans. Hem trobat una falsificació, un fake, tenim quatre sospitosos i llavors demanem a la gent que vulgui participar que ens ajudi a fer una recerca, a fer una investigació per trobar qui han estat i per què.
Us ho passeu molt bé, eh?
Ho intentem.
I, escolta, per participar en aquesta activitat que tindrà lloc a Mirasol?
Sí, aquí qualsevol de les activitats que veureu en el nostre programa, el que heu de fer és enviar un correu electrònic a l'adreça anc.cultura@gencat.cat, anc.cultura@gencat.cat, i aquí doncs podeu fer la reserva.
S'han d'inscriure, no? Vull dir, no es pot anar ja a la babalà i dir, no. Mira, que puc participar?
Sí.
Millor inscripció prèvia.
Millor, així podem fer previsió i podem distribuir a la gent de la millor manera possible.
Doncs el que us deia, un plaer rebre-us i escoltar el que veniu a explicar-nos sobre l'Arxiu Nacional de Catalunya. Imma, Miquel, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A tu, moltes gràcies.